lesnotícies.com.
TV3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027, amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. El dia, amb Marta Grau.
Són les 11 i 5 minuts. Seguim en ruta tercera, hora de programa, si vos incorporeu just ara. Això és El dia a través de la ràdio, també a través de la televisió, i aquesta és la nostra hora de magazine, aquest moment en què aprofitam per fer el repàs de les notícies més curioses del dia, d'aquesta secció habitual, el nostre De què parla tothom, que això ja sabeu, és molt subjectiu, de què parla tothom, però nosaltres al Manco tenim alguns criteris. No sempre estem d'acord a primera hora del matí, però hi ha dies que sí, que hi ha pràcticament unanimitat. La notícia avui va sobre una fotografia d'unes vacances que mai van existir.
Seria aquest el titular que explicaria el que ha passat a xarxes aquest dia. És una fotografia que mai no va existir i que tothom va comentar. Vos explic. El príncep Carl Philip de Suècia, de 46 anys, ha gaudit d'uns dies de vacances a bord d'un iot davant les costes d'Eivissa amb un aspecte físic espectacular i en actitud totalment relaxada. El problema és que aquell moment mai no va passar. La fotografia havia estat creada amb intel·ligència artificial, ja que la imatge era bastant convincent. Els milions de persones varen donar like, varen veure i varen donar visualitzacions en aquest perfil i, evidentment, se va identificar com a contingut més tard generat per intel·ligència artificial. Encara així, la publicació va acumular més de 4,3 milions de visualitzacions.
I aquí és on és interessant la història. No parlam d'una IA que genera una imatge, evidentment, falsa o fantasiosa. Ara pot crear una fotografia que sembla haver estat feta per un paparazzi qualsevol, per una persona coneguda, un lloc real, una situació quotidiana i una il·luminació aparentment molt natural, perquè fins i tot a Maria Antònia Esquines li ha costat distingir que això era IA.
Exacte, i és que el cas del príncep suec és un bon exemple de fins on ha arribat aquesta tecnologia. La fotografia no necessita mostrar res impossible perquè ens la creguem, precisament perquè mostra una situació perfectament real, perfectament possible, un famós de vacances a les nostres illes, a Eivissa, en aquest cas. I clar, és més fàcil que el nostre cervell l'accepti com a real, i no tothom va donar per fet que era ell i que aquell era el seu cor, o sigui, la imatge és real, la cosa és que el cos ha estat manipulat amb intel·ligència artificial. Jo crec que ja no sabrem fins a quin punt distingir que s'ha creat per un robot, que està fet per un fotògraf. És una incertesa que durant el futur no sé com serà.
I quines intencions hi ha de posar aquest bon home com si fos Hulk, quan és normal i corrent, i ja estava bastant bé abans, com per haver de millorar, no?
Està un poc avorrida, Marta. Jo crec que agafa i diu, vinga, anem a manipular aquesta imatge fins en el punt de fer-ho amb tanta perfecció que jo que pits sol dir, Marta, a Marta li encanten els animals i moltes vegades hi ha imatges d'animals.
M'estàs deixant com si tingués 300 anys, perquè això ja és un tòpic de gent que no sap distingir els animals generats en IA, eh?
No, aquesta imatge està retrema molt a Venezuela. Sí. Aquesta va ser molt forta, igual que aquesta, però és que no hi ha cap imperfecció que demostri que està fet per intel·ligència artificial.
Totalment, però és vera que amb els animals se juga moltíssim, perquè a vegades fan coses que
n'hi ha de molt òbvies.
És evident que els animals no fan el que surt per les xarxes socials, però és vera que a vegades costa distingir, per això els més joves tot d'una capten el vol, no? Si una imatge està manipulada. Aquesta ho està. Parlem d'altres qüestions a banda d'aquesta imatge del dia. Aquesta t'agradarà, aquesta qüestió en concret. No és l'única notícia curiosa. La primera ministra del Japó, Sanae Takaichi, va revelar una curiosa anècdota sobre la seva vida a la residència oficial. Durant mesos va conviure amb una cuca, amb una panerola, a la qual es va negar a matar perquè pensava que podia formar part del llarg cicle de la reencarnació. A més, quan va partir del seu pis, diu, va afirmar que se va sentir sola. Quan els seus secretaris finalment van eliminar l'insecte, va dir haver-se sentit alleujada, però també, com dèiem, una mica sola i trista. Aquí la veïssa, Takaichi, de 65 anys i membre del Partit Liberal Democràtic, es va mudar a la residència oficial al centre de Tòquio el desembre i des d'aquell moment ha utilitzat les seves xarxes socials per contar detalls de la seva rutina i respondre algunes de les preguntes que rep, per cert, d'espectadors amb molta freqüència.
La primera ministra va explicar que, malgrat mantenir una neteja estricta, un dia va veure l'insecte córrer al costat dels seus peus. Va contar que des de petita havia llegit repetidament Fènix, el manga de Osamu Tezuka, una obra que aborda la idea de la reencarnació i que, atenció, la vida està connectada i canvia de forma.
I per aquesta raó va assegurar que no va poder matar la panerola. Durant un temps va decidir esperar que abandonés la residència per si sola mentre suportava la seva presència. Com te quedes, Maria Antònia Esquinas?
En
jo sé que tu
paraula.
L'haguessis trepitjada tot
sí?
d'una, eh?
Jo tot d'una, o sigui, de primeres, abans de seguir el guió, he dit... quina manera de viure amb paneroles i de més, però diu que hi havia neteja per tot arreu, que encara així la cuca no se'n anava, per tant ja no la poden jutjar tant, però ara bé que fa un insecte dins una casa no fa cap profit, ni hi ha que se menjaran els mosquits, per tant per això seria un punt positiu, però les paneroles fan res. No, no som partidaris, jo, d'aquestes coses.
Home, jo, una panerola, sens dubte, ha de fugir. Però també t'he dit que qualsevol altra cosa...
la deixes.
Sí, o l'ajut a sortir. Però sí que hi ha distints nivells, no?, d'insectes. Jo crec que aquesta és de les pitjors. Una cuca el que genera és
ara sí, demà t'entén de ser, Marta.
Sobretot, ajudaria a ja saps, t'ho he contat, que la meva ha passat amb un colom, sí. Qualsevol cosa, l'ajudaria a sortir aranyes, per descomptat, no. Sí, si no cridarien el nostre Catman, m'apunten aquí per poder ajudar-lo, no? El nostre veterinari. Ajudin. Però sí, perquè alguns insectes viuen molts pocs dies, i damunt li he de llevar jo la poca vida que tenen, si viuen tres, no?, les mosques dies, clar. La damunt li he de llevar la poca vida que tenen. Però bé, això ja depèn de cadascú. Una cuca, segur que sí, ja vos dic. Una tercera notícia curiosa, aquesta... a vegades forma part dels nostres debats quan parlem sobretot d'habitatge. 7 de les 10 cases més cares de tot Espanya es troben a Mallorca, segons una classificació elaborada per el portal immobiliari Idealista. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate and tease me. They won't leave in the night. I've no fear. Excepte el primer, el quart i el setè lloc, situades a la Costa del Sol, la resta són propietats situades als municipis mallorquins de Pollença, també Puigpunyent, Esporles i Calvià, segons informava aquesta empresa en un comunicat. La més cara de tota l'illa, aquí la veus, és aquesta vila de luxe situada a Pollença. 11 habitacions, accés a la mà, 46 milions d'euros. Aquí està la quantitat per la qual demanen. Altres propietats se venen per 39,5, 24,5, però aquesta per 46 milions d'euros. Aquí tenim les imatges. Com te quedes, Maria Antònia Esquinas?
Una altra vegada, en xoc, aquesta paraula. No sé si m'estim més una cuca o haver de pagar això, perquè tanmateix no podria.
Va estar construïda a la dècada dels anys 30 i renovada després a l'any 2012-2015 i intentaven fer aquesta reforma conservant el caràcter històric amb el luxe contemporani. De les 7 de les 10 cases més cares de tot Espanya, 7 són aquí, a Mallorca. 11 i 13 minuts, deixant de banda les notícies curioses per parlar-ne d'algunes molt terrenals, perquè afecten sobretot a tothom, sobretot quan ens referim a la salut. En concret, la salut capilar. Arriba a final d'estiu, tornem a la rutina i per moltes persones arriba una preocupació davant del mirall. Més cabells al raspall, a la dutxa, també en els coixins. La pèrdua de cabell habitual que succeeix en aquesta època de l'any és un fenomen generalitzat entre la població, però la pregunta és per què succeeix?
Oye, pequeña, ven junto a mí. Conozco una manera de hacerte feliz. Suéltate el pelo. Ven y siéntate aquí.
Els experts afirmen que el nostre cabell es veu sotmès a factors i agents externs que danyen la fibra capilar, com el sol, el clor i fins i tot la sal. A més, altres factors com la sudoració excessiva, els canvis hormonals o també canvis en els ritmes circadiaris que afecten a la nostra salut capilar.
Poden fer alguna cosa per evitar aquesta caiguda de cabells? Els mesos, sobretot de setembre, octubre, tenim el dermatòleg i expert en tricologia Marc Mir, que avui ens acompanya. Doctor, bon dia.
Hola, bon dia, encantat d'estar aquí.
Que no s'espanti la gent si ara mateix tenen aquesta gran quantitat de cabells al raspall, a la dutxa. Ara mateix és normal, és freqüent. Ens trobem a l'època per excel·lència de la caiguda dels cabells.
Sí, a final d'estiu aquest és el missatge. Els cabells cauen més de forma natural. Els cabells tenen dos cicles, un cicle de creixement i un cicle de caiguda que s'accentua sobretot a final d'estiu. Jo doncs les nostres padrines que en els mesos de sus virginis cauen més els cabells, sí. I això és completament cert. Per tant, tranquil·litat, i això dura unes setmanes i normalment se resol sol.
Què explica aquesta anomenada caiguda estacional del cabell? Perquè jo moltes vegades penso i dic, mira, em cau el cabell perquè hi ha nervis, sobretot en començar l'escola. No sé si això té molt a veure.
Això ho has explicat molt bé abans, i és que durant els mesos d'estiu patim molt de factors externs, agressors, calor, aquestes calorades horroroses, suor, sol, sal, i tot això empitjora aquest fenomen natural, aquest fenomen, entre cometes, de muda, ja que els animals també fan una muda en aquesta època de l'any, i empitjora tots aquests factors, aquesta caiguda que tenim en el final d'estiu. Si a més tenim un inici de curs escolar o tenim l'inici de feina, tot això evidentment ho empitjora.
Quan ens hem d'alarmar? Aquesta és una pregunta interessant, perquè segur que moltes persones diuen no, és que a mi me cauen massa de l'habitual. Però què és massa de l'habitual?
Nosaltres tenim una caiguda sempre de cabells, el 10% del nostre cabell sempre cau, per tant sempre és normal tenir algun cabell en el coixí. Ens hem d'alarmar quan veiem molt de cabells, però quan veiem molt de cabells, molt de temps. Un cicle de cabell, un cicle de caiguda de cabell dura aproximadament 2-3 mesos. Per tant, com us caigui molt
si
de cabell...
Sí, un cicle de caiguda, 2-3 mesos.
2-3 mesos.
Per pensava tant, que eren setmanes, no.
Com us caigui el cabell setembre-octubre, és normal. Si a partir de novembre, final de novembre, mos segueix caigant d'una forma exagerada, en aquell moment jo crec que sí que està justificat demanar una consulta.
El tipus de xampú també influeix? O sigui, moltes vegades ara en l'estiu entrem a la mà, entrem a la piscina i constantment ens estem dutxant cada dia, si no és per això es passa suor. No sé si és condicionador, el xampú també pot influir que mos caiguin més o mancos cabells?
Xampú, el que és important és per gent sobretot que té patologia capilar, és a dir, gent que té una dermatitis seborreica, una psoriasi, cabell molt sec, cabell irritat. En aquest cas sí que el xampú marca la diferència. En persones amb un cabellut normal, jo cada vegada m'atrevo en manco a recomanar un xampú, ja que cada persona és un món. És important recomanar un xampú neutre, que tingui una bona composició, però que li agradin al pacient, que li deixi el cabell bé, perquè si no, per molt que li recomanis, no se l'acabarà posant.
Una pregunta que li pot generar compromís. Serveixen els xampús anticaiguda?
El que és important primer és donar un diagnòstic. No és el mateix una caiguda estacional que una alopècia androgenètica, una alopècia areata. I la segona és que aquests productes anticaiguda tenen molt de màrqueting i poca evidència científica darrere. I a vegades causen frustració perquè a la gent li cau el cabell, va a la farmàcia, compra xampús, compra diferents complements i li segueix caiguent el cabell. Per tant, la recomanació seria primer anar a la consulta amb el metge, i si a vegades, no, nosaltres també n'utilitzem, jo a vegades els prescrivim, doncs després ja comprar-lo, però no fer-ho al revés, que és primer comprar i després anar al metge.
O sigui, que n'hi ha molt pocs que tinguin evidència científica que puguin ajudar.
N'hi ha molt pocs i per molt poques patologies.
Val. Important. Passa igual amb els suplements.
El que és important, nosaltres hem de menjar bé, sí, és important l'alimentació, I això mos protegeix una mica, però no mos evita tenir caigudes estacionals o tenir caigudes d'altres tipus. El que és important és evitar dèficits vitamínics. Dèficit de ferro, que és molt freqüent, de zinc, de seleni, de vitamines. En aquests casos, si els detectem, sí que és important suplementar-los. El que no té gaire sentit ni gaire evidència és suplementar tothom. Això no, probablement no mos aporti gran benefici.
Hi ha evidència d'alguns aliments que aportin nutrients que beneficin aquests nostres cabells i, per ventura, no per allongar la caiguda?
Idò, mira, algo, ara és algo important i és algo que molta gent pren, que són aquests fàrmacs per perdre pes. Gent que perd pes en molt poc temps, com el Ozempic, el Wegovy, aquesta gent té un dèficit, té una restricció de nutrients molt important en poc temps i és molt freqüent que aquests pacients tinguin unes caigudes exagerades de cabell durant els temps aquests. Per tant, és important menjar de tot, fruita, verdura, proteïnes, és igual que si són d'origen animal, d'origen vegetal, però el que marca la diferència són aquestes restriccions alimentàries, sobretot en un curt espai de temps.
Per què hi ha més alopècia ara? Per què hi ha hagut un augment? No sé si els experts tenen alguna resposta.
Jo tinc una teo... El que hi ha és més caiguda estacional, jo crec, primer de tot, perquè mos hi fixem més, això és evident, i segon, jo crec que aquí influeix el nostre el canvi climàtic, influeix dormim a 25, 26, 27 graus, això és impossible que no afecti de qualque manera el cicle del cabell. Això estressa, genera estrès a tots els òrgans del cos i també genera estrès a la salut capilar. I també tenim una percepció de la nostra aparença molt més acusada que no fa uns anys. Per això jo crec que augmenten els casos, sobretot de consulta de l'alopècia.
Doctor, ara ho comentàvem, dormim amb 25-27 graus en el vespre. I què en penses de l'humitat? Aquí al nostre arxipèlag hi ha moltíssima humitat i jo sóc la primera que moltes vegades me'n vaig a dormir amb els cabells banyats, perquè no me passaré el secador en l'estiu, fa molta calor. I clar, si sumant la calor, l'aire condicionat i l'humitat, per ventura també condiciona.
Això sí que condiciona, més que la caiguda, te condicionarà una pitjor qualitat de la fibra capilar, que és la part externa del cabell, que està en contacte amb diferents agents externs, i que així sí que notaràs, pot ser el cabell més trencadís, més sec, més fràgil, i això empitjorarà la teva percepció de l'alopècia, ja que no només se te caurà el cabell, sinó que notaràs el cabell més empobrit.
Vostès se dediquen a la tricologia. Molta gent no sap exactament què és, no? Hi ha moltes tècniques d'implants i és veritat que han evolucionat moltíssim. Aquesta és com un poc, quan la gent pensa que no hi ha res a fer, acudeix a un expert en tricologia perquè li pugui donar una solució. Què és exactament la seva especialitat? A què se dedica la tricologia, doctor?
La tricologia és la part de la medicina, diríem la subpart de la dermatologia, que s'encarrega de les malalties que afecten en els cabells i a les ungles. Per tant, les persones que acudeixen a nosaltres solen ser persones amb qualque tipus d'alopècia, alopècies androgenètiques o el que veiem més, però també alopècies inflamatòries, alopècies areates i també caigudes estacionals o caigudes per altres tipus de factors.
En què consiste exactament? Perquè això és com un microimplant, o sigui, és una, quasi és una feina molt precisa amb una invasió mínima del teixit. En què consisteix? Perquè algú que no ha escoltat encara s'agafa en cabells d'altres llocs del cos, ho expliqui perquè tothom ho pugui entendre.
Lo més clàssic és una persona amb una alopècia androgenètica, que són persones que se'ls va afinant el cabell en l'edat, que això, les Balears, pot ser una de les regions amb més percentatge d'alopècia androgenètica del món. El que fem és agafar cabell d'una zona on afecten manco les hormones, que normalment és la part de darrere, i l'acabam posant, la que és pura jardineria, entre cometes, com els expliquen els pacients, l'acabam implantant a zones on no hi ha cabell, on aquest cabell s'ha fet finet i en el final s'ha perdut. Se pot fer amb altres tipus d'alopècia, però l'indicació més coneguda i per lo que ve bona part de les nostres persones és l'alopècia androgenètica.
Tothom pot ser apte per aquest tipus de tractament? O també hi ha algunes, no sé si contraindicacions, perquè, per exemple, entre les alopècies, l'areata és la més complicada. Recentment afecta moltíssim a les dones, no? No tothom crec que se pot, no?, adherir en aquest tractament. Quines són les particularitats i les diferències?
Jo crec que hi ha dos tipus de limitacions. Una, els pacients que tenen tanta alopècia que els afecta la zona donant, que els afecta la zona d'esclotell i que, per tant, ja no tenen cabell d'on treure. I una altra limitació seria la pròpia malaltia. Hi ha alopècies que no són transplantables, com has dit tu abans, l'alopècia areata, ja que on li posem el cabell probablement aquella inflamació se mengi el cabell composat, i altres tipus d'alopècies cicatricials, com podria ser el lupus o com podria ser altres tipus d'alopècies inflamatòries.
I el cos respon bé a un tractament d'aquestes característiques? Pot rebutjar a vegades els cabells? O com són de la mateixa persona, no existeix el que pot passar a vegades, no?, amb altres tipus de transplantaments?
Exacte. Com que és un trasplant teu, entre cometes, és que veïn un robut. El que sí que pot passar a vegades que hi hagi fenòmens inflamatoris, qualque infecció, qualque problema hemorràgic que compliqui una zona en concret. Però el robut com a tal no existeix en aquests casos.
Crec que podem compartir una imatge, no?, d'un tractament d'aquestes característiques, no?, de l'abans i el després. En aquest cas, el pacient és un home i se li va poder afegir tota aquesta part superior de cabells que abans no tenia a través del que seria la part de baix del cap del clotell. Crec que no la tenim, no? És una fotografia. Ara la compartim. Aquí la tenim. Aquí la tenim tot d'una. Veiem com abans aquests cabells eren molt, 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 molt finets, però finalment va acabar en pràcticament una cabellada. Això és possible, doctor?
Sí, el que fem en aquests casos, probablement aquest pacient tingui una alopècia androgenètica, uh-huh, i el que preferim amb aquest pacient és fer un tractament mèdic i quirúrgic, és a dir, una part de tractament mèdic per engreixar el cabell que ja tenim i una part de tractament quirúrgic per afegir cabell a les àrees on no n'hi ha. Per tant, a les àrees on no n'hi ha tenim cabell nou, i a les àrees on ja n'hi havia, amb aquest tractament mèdic, aquests cabells milloren i poden tenir aquests resultats tan bons.
I per algú que està començant o no té aquest tipus de tractament, no sé si els productes antiquiguda que veiem a les farmàcies o supermercats són realment eficients, o també depèn de la causa, arriba un moment en què ja han d'acudir experts com vosaltres, però pot, per ventura, alleujar un poc el procés?
Sí, hi ha productes de farmàcia. Si tu tens una fluvia estacional i vas a una farmàcia i compres certs productes per una fluvia estacional, potser t'ajuden a escurçar una mica aquesta fluvia, o si tens una alopècia androgenètica, hi ha productes que inhibeixen una mica aquesta part de l'hormona, però probablement a mitjan, llarg plaç, se quedarà en curs i seria recomanable acudir a un especialista que ho valori.
Perquè cada vegada hi ha més dones afectades. Això també és una novetat. Abans parlàvem de l'alopècia, que ha anat a més, però per què més dones?
Jo crec que les dones cada vegada tenen una major percepció de la seva imatge, cada vegada tenen manco vergonya a consultar, que això és algo molt important. Antigament les dones s'amagaven de consultar per problemes de cabells, estaven molt estigmatitzades, i jo crec que dones amb alopècia sempre n'hi ha hagut, però ara, pues, gràcies a Déu, venen a consulta en total normalitat, igual que venen els homes, igual que venen inclús nins de 12, 13, 15 Clar. anys.
Doctora, aprofitaré per desmuntar un mite, perquè jo ho he sentit a dir molt i no sé si és cert o no. Sempre diuen que si de més major tens canes, després es pèl no te caurà. Això és vera?
No és exactament cert. Jo crec que coincideix aquí que la gent amb canes té més cabells. Per tant, la gent que arriba major amb canes té manco alopècia, però realment el cabell canós és un cabell de menor qualitat, ja que el pigment és algo que mos protegeix. D'acord? Per tant, el cabell canós és de menor qualitat,
sí,
però
això és superinjust, amb un canes i de pitjor
Exacte.
Qualitat.
Eh? Exacte, però clar,
és molt cruel.
Si arribes a 60 anys amb cabells, pues és una bona senyal probablement tindràs canes.
Afortunadament, ara hi ha solucions. Anys enrere no existien, i és veritat que els cabells suposen emocionalment, no?, un canvi important per a les persones, i quan se tornen a veure en cabells, a vegades després d'un procés oncològic, a vegades perquè hi havia un problema de base, no?, tornar a tenir cabells anímicament afecta moltíssim i influeix en les persones. Això es dedica als germans Mir, perquè en Marc fa feina amb els seus germans. Curiós, tres germans dedicant-se al mateix. Això no deixa de ser
veritat? És algo curiós i realment és algo molt guapo.
Però toque de casa. Toque només de... se xerra de cabells a casa.
Sí.
90%.
Marc Mir, moltíssimes gràcies per ser-hi amb nosaltres avui.
Però moltíssimes gràcies a vosaltres.
11 i 27, uns consells més i continuem aquí al dia.
Suéltate el pelo.
El dia, amb Marta Grau. IB3 Ràdio Est, informació. Es época de lluvias intensas. Prepara tu casa y cuando llegue la tormenta evita desplazamientos y aléjate de las zonas bajas. Si estás en el exterior, no te acerques a los torrentes. Consulta las previsiones y los consejos oficiales. En caso de emergencia, llama al 112. La mejor protección empieza antes de la tormenta. Infórmate en consellsemergencies.caip.es. Govern de les Illes Balears. Entra en l'òrbita més musical d'IB3 Ràdio amb Tito Fuster. Òrbita 3. Els caps de setmana i dies festius a IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, el dia, IB3 Ràdio.
I mitja en punt. Parlem d'ordre, que sempre setembre va molt associat a l'ordre. Ordenar pot semblar una tasca senzilla, però quan tenim de tot, papers, llibres, un ordinador ple d'arxius, de carpetes, la cosa se pot complicar una mica més i no és fàcil tenir-ho tot adreçat, Maria Antònia. No és gens fàcil.
Marta, me passa sobretot en la paperassa que tenim per casa nostra, factures, apunts, documents, fotocopis, papers, que anem acumulant i que quan arriba el moment de posar-los en ordre no saben ni per on començar. I després també tenim els llibres que els podem ordenar de moltes maneres. Tot i que ordenar-los d'una determinada forma pot anar més amb una qüestió estètica i jo crec que ens pot ajudar a trobar-ho d'una manera més fàcil.
Però per què mos costa desfer-mos de ses coses? I quina és la millor manera de mantenir aquesta ordre? I per què setembre és el mes per excel·lència? Encara no ho hem començat, però jo crec que just ara mos podem posar. I donant resposta a aquestes preguntes, amb la nostra ordena amiga Araceli Álvarez Campana. Bon dia, Araceli.
Hola, bon dia.
I ens acompanya la psicòloga Núria García per parlar dels efectes que té l'ordre sobre les persones. Puc començar ja directament amb aquesta pregunta. Núria, per què té aquest efecte no tan positiu tenir-ho tot a puesto?
Pues molt bon dia. Jo sempre dic que l'ordre de fora ordena de dins. Necessitam que l'espai en el que estem, i especialment si fem feina en aquell espai, estigui mitjanament ordenat perquè les idees i tot el que tenim en el capet també pugui tenir un ordre.
Ben cert, eh? Quina pau dona veure tot adreçat, tot ordenat. Però si no és el cas, i ara mateix mos escolten, i l'estiu ha passat un poc per damunt, per on començam?
Puf, pues depende. Si lo que tienes que ordenar son los papeles, por lo menos tienes que empezar a separarlos, de separarlos de manera homogénea. Los que sean del banco, los que sean a lo mejor del trabajo, o los que sean de médicos, por lo menos... Primero tienes que separarlos de manera homogénea. Esto para empezar. Y si es cuestiones de libros, pues lo mismo. Los que te hayas leído, los que no te hayas leído, los que sean a lo mejor de viajes, que hayas hecho algún viaje. Tenerlos separados así, de manera homogénea.
Clara, de cara a setembre molts tornen a la rutina, escola, universitat, feina i de més, i molts han estat a una altra casa d'estiu i tornen a la casa de sempre. Jo sóc la primera que agafo tots els apunts i no els toc fins a setembre. Tenc apunts, llibres de l'any passat que ja no he de menester que faig amb ells, hi ha qualque tipus de... És que no sé com els he de fer. Els atira a un fems normal, els aguard per si de cas, és una rivalitat que tenc cada any.
Bueno, pues muchos de esos libros pueden tener una segunda vida, porque hay mucha gente que también los necesita, que a lo mejor no tiene dinero para comprar esos libros y puede necesitarlos. Entonces, hay muchos sitios donde venderlo en segunda mano, en plataformas, en muchas organizaciones que lo que hacen es que hacen mercadillos para reciclar libros. Para mí sería uno de los primeros puntos donde poderlo llevar. Y luego, evidentemente, si son libros o apuntes que ya no vas a usar, que no le va a servir a nadie, pues al papel y a reciclar.
És la millor època, ara, a setembre, per posar ordre, per aprofitar i començar el curs amb energia. Però per què el desordre afecta tant el nostre estat d'ànim? O, canvi la pregunta, pot ser si estem un poc cop piu, començar a ordenar, a deixar-ho tot?
Sí, això sí que me passa.
Sí, i sembla que, no sé, que alguna cosa has fet bé. És una sensació inexplicable. Núria.
Jo crec que aquesta part del desordre mos connecta també en que hi ha molt d'estímuls. hi ha moltes coses, la vista
s'emplena
de veure molt... Exacte, com a molt de renou, que pot ser no molt bé per les orelletes, però sentim que és aquest renou visual, que no molt deixa com està en pau, també té molt a veure amb el control que sentim, la sensació de control que tenim quan està tot en el seu lloc. Sí. Així que, clar, mos ajuda a l'estat d'ànim, mos ajuda a sentir-nos millor quan més o manco sentim que ho tenim tot una miqueta endreçat.
Núria, perquè quan anant de vacances tenim aquesta necessitat de tenir-ho tot ordenadet a l'armari, de fer la maleta en condicions, de tenir fins tot el bany net i després en el moment em va de partir, no vulguis saber com feim la maleta i arribar a que nostra no la desfeim en una setmana.
Que curiós.
Jo crec que és com un alter ego, com et surt aquesta part, una altra part nostra, no?, que desitja passar les vacances amb gust, amb un ordre, no?, és com que arrencam molt fort i ja a la fi estem molt cansats i ho acabem fent com bonament podem, però crec que és això, crec que és quina part de nosaltres està prenent una miqueta el control, si aquesta part que ho vol tot més controlat, que vol supervisar tot un poc més, o ja una part que vol sobreviure.
Com començaria Saraceli a organitzar el nou curs?
El nuevo curso, pues primero un poco mirando todo lo que tengo de los cursos anteriores o todo lo que está en ese espacio que no voy a necesitar para el nuevo curso. Pues lo que habíamos hablado, los apuntes que ya no me van a servir, aquellos libros que ya no quiero, un cuaderno que lo he dejado a medias pero que me puede servir, pues quito las hojas que ya están usadas y lo dejo preparado para el nuevo curso, los lápices, los bolis, todo esto, la cartera. En caso de ser un alumno o alguien que tenga que estudiar, en caso de ser alguien que tenga que trabajar, pues lo mismo. Yo ordenaría todos los papeles de esos que he tenido en verano, desde junio, que a lo mejor no he tocado ni un solo papel. Todos esos papeles, lo que haría sería clasificarlos y verificar con cuáles me quedo y con cuáles no. Por ejemplo, si han venido muchos papeles del banco que no he mirado o que tengo que archivar, hacerlo todo eso. Muchos papeles que son innecesarios, que los he guardado ahí por guardar, empezar a quitar todos esos papeles.
Y respecto al espacio, que eso es importante.
Sí, el espacio es importante. El hecho de que tenga suficiente espacio para poder empezar esta nueva temporada de septiembre. Por ejemplo, lo que habíamos hablado en muchas ocasiones, cuando ya acaba el verano, a lo mejor no tener tantas toallas de playa como teníamos en todo el verano, sino restringirnos. ¿Cuántos familiares somos? ¿Tres? ¿Cuatro? Pues cuatro toallas de verano nada más. Y todas las demás ya lavarlas, empezarlas a gestionar para empezar a guardarlas. Yo empezaría a lavar un poco todas esas cosas que ya sabemos que a lo mejor no vamos a tener que utilizar en lo que queda de septiembre, ¿no?
Acumulam moltíssim.
Muchísimo.
I per què acumulam, Núria? Perquè això segur que té algun, particularitat associada psicològicament parlant, que sigui curiosa. La gent que acumula, com és? Com sol ser?
Pues dona seguretat. Ens dona seguretat saber que tenim accés, no? Com es pot ser a casa, ja sigui que viatjam o a casa, ens dona seguretat tenir-ho. És una qüestió molt corporal.
Que curiós, eh? Una qüestió de seguretat. Sempre m'havia demanat, no?, que hi havia al darrere d'aquestes
clar,
persones que acumulen.
Clar, per exemple, en fotografies, a mi me passa molt en el telèfon, fins i tot guard converses, per si en qualque moment he de treure el que me va dir fa un any.
No me diguis això, prova... Maria Antònia.
Sí, però allà es trenja, Núria.
Però qui és el pobre desafortunat que li treus converses de fa un any?
Imagina que guarda monester. Tu vares dir això, me vares dir això altre.
Uau.
Sí, 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 això. I després hi ha el nostre company Jaume
Noguera. No me ficaré mai en tu, eh?
No, exacte. Que ho esborra tot el mateix dia. Això també és un altre extrem. Acumular o esborrar-ho tot en el moment.
Núria, has vist aquí un anàlisi ràpid dels nostres companys de feina.
Ben ràpid de sa personalitat.
Sí, sí. Sí, sí. Pues mira, hablando de eso, otra de las cosas que se pueden hacer son las fotos. Tenemos la costumbre de hacer de una sola foto 20 fotos. O sea, clas, y a ver cuál es con cuál me quedo de ellas. Pues a lo mejor ahora es el momento de esas fotos de verano, el volverlas a repasar y empezar a eliminar las que sean exactamente iguales para solo quedarte con una. Porque luego es muy difícil al final terminar de gestionar todas esas fotos. Se acumulan porque acaban las vacaciones y puedes llegar a tener hasta 2.000 fotos o 3.000 fotos y muchas de ellas son exactamente iguales. Entonces, esto también es una de las cosas que se puede empezar a hacer ahora para quitarte el peso de encima de tener tantas fotos.
Mira, jo veig una cosa molt important, no sé si esteu d'acord. El tema és no desordenar, perquè si tu te pegues tongades d'ordres, que ja no ho fas bé. No? Si dius, ara dedicaré tot sobre baixa a deixar, a tirar... Això ja ha anat malament.
Sí, mal.
Ah,
Mal, mal. O sea, es como cuando haces deporte o como ¿sí? cuando tienes una alimentación sana. Es crearte los hábitos para continuar haciéndolo. Es lo más sencillo. Si tienes cada dos por tres empezar desde cero, al final acaba siendo una cosa muy cansina.
Ja t'he dit jo que conviure amb adolescents és molt difícil.
Ja, sí. Jo tengo
perquè,
dos.
Perquè, clar, el problema és quan tu ordenes i la resta se creu que ordena, però no ordena.
Sí.
No, és molt, molt, molt complicat, això.
Sí, bueno, és una època en la que has de tener paciencia i sabes que todo lo que les estás diciendo de un modo u otro se les acaba quedando en el interior.
¿Tú crees que sí, que se sí. acaba quedando?
Sí, 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 ah, sí, 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 sí. Yo tengo dos adolescentes y, mira, son adolescentes. Tienen el cuarto como dos adolescentes.
¿Tan que se porta?
Sí, sí, pues sí, sí.
Fas que no arribis res, eh?
Però sí que és verdad que sus cajones, por ejemplo, están muy ordenados. Las dos tienen los cajones muy ordenados y cuando se ponen a, por ejemplo, ahora al principio
de
curso... De
casta le viene el galgo cuando diuen en castellà, també, bueno, ¿no?
Pero bueno, no siempre tiene que ser así,
no,
pero...
No, claro.
Y luego, a la hora de empezar el curso, sí que también se toman su tiempo en colocar todo, en tenerlo todo preparado para empezar correctamente el curso.
¿Por qué
sí.
el desordre, Núria, va tan lligat als adolescents?
Importantíssim, això, clar. Jo crec que es desordre per nosaltres. També perquè probablement per ells és com un caos organitzat, no? I de nou torna a ser una mostra de tot el que està passant dins ells. L'adolescència és un espai on hi ha molt de moviment de dins a nivell emocional, a nivell hormonal, a nivell de creixement, i tot això pues, se reflexa en l'espai en el que viuen.
Núria, no sé si hi ha algun moment en què mos hem de preocupar massa, si som massa organitzats, si en tot moment ho volim posar tot en ordre, perquè hi ha gent que fins i tot va a altres cases i el fet de veure qualque cosa així poc organitzada com a ell li agradaria, poc ordenada, ja perden nervis.
Clar, això és un gran indicador quan el malestar que mos genera és tan gran i tinc un malestar que sóc incapaç de disfrutar d'aquell espai o d'aquell sopar perquè hi ha una cosa que no està ordenada baix el meu criteri, aquí per suposat que tenim una alarmeta que mos diu hi ha algo que no està bé, que estem necessitant tenir-ho tot molt controlat i tenir massa seguretat envers que tot estigui en ordre.
Que curiós, que tant l'excés d'ordre com l'excés de desordre especifiquin un estat molt determinat d'una persona, un estat anímic.
Sí, y puedes descubrir muchas veces cómo son las personas con relación a cómo tienen la casa, o cuál es a lo mejor su dolencia, o qué es lo que les está pasando. Y muchos de ellos también tienen que ver mucho con aparte del apego, que mucha gente que tiene apego a cosas, es como la inseguridad. No, tengo que guardarlo por si acaso. No, por si acaso. Y mucha gente guarda cosas rotas por si acaso. Entonces ahí sí que hay que ayudarles a decir no, las cosas que estén rotas o que ya no sirvan o tal, todas esas hay que desprenderse. Y además, es al final, mucha gente lo que a nosotros nos dice es ¡buf, me he quitado un peso de encima!
I és verdad que és verdad. Un pas de damunt. Però no creus que tothom necessita com un calaix desastre? Un pot petit on hi hagi de tot? Aquest petit calaix de sa entrada on se mascle, malament sigui un espai reduït, tothom té un, o, no sé, igual estic parlant personalment, no? Que
no,
pots tenir
també,
ordre, però hi ha aquest pot de sa cuina o aquest petit cossiol o aquest petit calaix abandonat on acaba anant tot. Com us desfeim d'això? O és una qüestió de necessitat?
No tens aquest petit... Jo
ni tan sols tens la llicència per aquest petit marge.
No, yo no tengo eso.
Passa'm un pot de la teva actitud, per favor. La necessito.
Núria, no creus que és necessari? Jo tinc, per exemple, un petit potet a la cuina, que aquí sí que s'ha permet, no? La resta intent mantenir sorda, però penso que una petita llicència també és important de la vida.
Jo reconec que la tinc. Jo que tinc més tendència a ser més ordenada i organitzada, m'encanta donar-me el permís de dir, bé, aquí sí que... entri, i ja està, i sé que és el meu petit calaix de flexibilitat, perquè a mi me fa bé. Després ja sé que hi haurà persones que tal vegada no.
Maria Antònia?
Jo el tinc.
El tens,
escritori, tinc l'estanteria, el calaix gran, i n'hi ha un petitet que passa un poc desapercebut, que allà quan arrib i veig, això no sé on ho he de ficar, aquí, ara no t'atén d'ordenador, aquí. I ara Celi me sap un greve, però això no el toc, fins l'any que ve, que ja me comença a estressar.
No, buf. Jo, la verdad, que no sé, me estáis dando ahí como algo que pensar. Dios mío, voy a buscar un sitio donde dejar cosas.
Te necesitamos que nostre, ja ho dic.
Jo és que en casa cada cosa tiene su sitio, entonces no tengo un sitio donde dejar las cosas que no... O sea, todo tiene su sitio. Tú me preguntas por algo y te digo cuál es su sitio. Las pilas, su sitio. Las llaves, su sitio. Los botones que están sueltos, su sitio. Todo tiene su sitio, no sé, no...
Que curiós, estic, tenir tot al·lucinada. Tan adreçat que tot tingui el seu lloc. Però ja hem vist que això no passa, el manco no, per la resta de mortals, només
no
alguns, alguna petita franja de la societat que sí que té aquest ordre.
Però jo l'accepto, eh? O sea, sí, era lo que decía la psicóloga. Yo soy una persona que no tiene TOC cuando voy a casa de los demás, lo acepto perfectamente. Tu podries
suportar que petit poso, que petits
calaixos, supuesto.
No passa res.
Una de les coses que me gusta és que cuando voy a casa de la gente, acepto cómo vive la gente.
Exacte, i per això vos dedicau a ajudar, però tampoc a jutjar. Clar.
No. Clar. I a part d'ajudar, intento que les coses queden lo mejor para ellos, no para mí. O sea, yo no tengo sitios donde...
Si nosotros necesitamos aquel calaix,
sí,
por supervivencia, el pueden tener. ¿Eh?
Lo dejamos.
Malament la resta, sí que estigui a desat.
Fins que arribi mo mare i m'arranyi.
Que t'està escoltant. Ara, Deli. Núria, moltíssimes gràcies a totes les dues.
Bueno, gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
I doncs ja sabeu, aquí uns consells per posar ordre a les vostres vides, sobretot ara que comença setembre, ara que ve el curs escolar, i que jo crec que és la millor època, no?, per tenir-ho tot a punt o no, eh? Perquè ja han dit que mos podem deixar aquest petit marge. 11:44, uns consells i continuem.
El dia. IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és humor.
En Joan, el 36-07, està a punt de desaparèixer. No hi havia cavall ni coller, no. El dissabte de Sant Joan era el dia de batre les faves. I mon pare m'ho explicava, no s'ho diu. Savi, era el dia de batre les faves el dissabte de Sant Joan. Estes que feien escaleo del bord. Per això dic que avui en dia es fa molt més festa. No se fa molta festa, diríem jo. Primer tot de Fabiol ja no ho havia vist fer mai, no. Bé, que no hi havia ningú un temps, oh. Al principi que havia d'anar a demanar el Fabioler havia anat a demanar permís i va haver de fermar a l'asa un anell. No hi havia ningú per aguantar el dia.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio. IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la Ràdio Pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027. Amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio.
Tindrien semblança amb els nostres dimonis boets. Podria, tal vegada...
Sí, però més mal lletats, per dir-ho de qualsevol manera.
Una mica més mala bava, sí. Podríem dir.
Font de misteris.
Sí que hi ha històries al segle XVIII, si ho pensam, de tot aquest fenomen, n'hi ha moltíssimes recollides. És a dir, jo crec que és un dels segles més...
Ja aferrava la jove per la cintura quan aquesta, girant-se, va començar a deslligar-se el cordó del seu vestit.
Font de misteris, amb Xema Font i IB3 Ràdio. El dia, amb Marta Grau i IB3 Ràdio.
Dir-vos que tots aquells fanàtics de menjar meló, ara que és temporada, teniu una cita el proper cap de setmana al magatzem agrícola Can Sopet a Vilafranca. Des de Can Sopet organitzen, atenció, la tercera edició del tas de varietats locals de meló de Vilafranca a les 6:30 del capvespre aquest divendres i també el dissabte. Mira,
aquesta
bona cita
oferirà una selecció de varietats de meló que es cultiven en aquell poble i es conversarà sobre les característiques de cada una. Es tracta d'una activitat que més posa en valor el que són les varietats locals i la feina dels pagesos de Vilafranca.
Incorporam en aquesta conversa Sebastià Jaume, un jove pagès, organitzador d'aquesta iniciativa. Sebastià, bon dia.
Hola, bon dia.
Mira, aquest dia hem demanat moltíssima visibilitat a joves pagesos que parlen, no?, de com reactivar tot el que suposa les feines del camp, els productes locals. En el vostre cas, com va sorgir la idea d'organitzar un tas de varietats locals de meló?
Bueno, nosaltres va sortir per iniciativa, però també va sortir perquè la gent, el públic, ens demanava, veurem si hi havia qualque manera de poder-los tastar tots, fer qualque cosa, i van decidir fer un tast. Llavors hi ha les 18 varietats de meló que hem aconseguit reunir.
De 18 varietats, quines són aquestes varietats? Perquè sé cert que molta gent en desconeix de la majoria i els haurem tastat i no ho sabíem.
Bueno, normalment la gent està basada a veure el marina i el calapoté, o sap el que li diuen avui en dia.
Exacte.
Però després hi ha totes les altres varietats, com puguin ser un mantot senyor, puguin ser un Claudio, puguin ser tots els de Gordà. Aquí entren els dos del concurs, que fem els concursos molt engrossos, i anar engordant tot el que la gent, però jo no he anat a cercar fora gent que ens ho ha dit a nosaltres, que sabien que fèiem aquesta conservació de ser llavors i que els seguim protegint, i els mor van duent, ara en guany encara està a darrer any, que un home de Santanyimó va d'un de blanc.
Que no
el coneixíem.
I com és aquesta particularitat, aquesta varietat en concret, meló blanc?
Sí, és un meló, però és... Però com un ou, és blanc, sí. Com si llet. Ben llis, de dins també és ben blanc, superdolç, però és superllis, no té cap rugositat, no té cap canvi de color, no té cap tos, blanc, simplement.
Que curiós, Sebastià. Com són les nostres varietats locals? Si les comparam amb algunes altres, en què se diferencien? Per què són tan bones?
Bueno, bàsicament, les diferències més grosses que agafen moltíssim de temps, perquè de quan van començar a cuir els primers erissons, que la gent se pensa que l'erisson mallorquí ja no existeix, sí que existeix. Lo que, com que econòmicament no és rentable, doncs les grans empreses no en fan.
Hola, digues.
I el seguim cultivant, el cultivant menys, però sí que el seguim cultivant, i per Sant Joan... A final de juny ja en cuim i hi ha melons que encara no n'han cuit, que els cuirem ara per fer estast. Mira, han passat 2 mesos.
A les 6:30, entre divendres i dissabte, aquest cap de setmana, hi haurà aquesta trobada. Què hi trobarem en aquest tast?
En aquest tast hi trobarem 14 o 15 de les veritats, perquè tot és molt difícil, degut en aquest tant de temps. Perquè els primers anys, tipus serissó, no crec que ja hi pugui ser. L'intentarem, però crec que ja serà supermadur. I el darrer més tardat tampoc no hi serà, perquè encara és molt verd i seria tot dolor. I a part d'això hi trobarem pues, ganes d'ensenyar coses. La gent, normalment, d'altres pic han vingut ganes d'aprendre i ganes de fer festa.
I una curiositat que has comentat abans, i jo crec que és molt important, sobretot a l'hora de preservar, no? Tot el que és la nostra gastronomia, les varietats locals. Has parlat de la preservació de les llavors. Com es fa, exactament?
El més important és no mesclar pinyols. I no mesclar segons bon com els sembres, perquè podrien ser veies hibridar un meló amb un altre. Nosaltres el que fèiem és dir que encetàvem un meló, només se fa la llavor d'aquella varietat, no se fa llavors de diferents varietats per poc que no se puguin mesclar amb una raó o que ens faci una mica de vent i puguin passar d'una palangana a l'altra i després tot molt ben guardat, tot molt ben seleccionat. I el dia que fèiem els planters també està molt a l'art de fer l'ordre d'un en un, que no hi hagi confusions i a l'hora de sembrar que no estiguin tots junts, que no se puguin mesclar.
Des d'aquí tot el nostre suport als pagesos, no?, que estan preservant aquestes classes de melons, no?, com per exemple l'erissó, que mos deia just ara en Jaume, no, encara hi ha, o el meló blanc tan poc conegut. Des d'aquí tot el nostre suport perquè aquesta tasca pugui tirar cap endavant. Recordem la cita, aquest tast a Vilafranca, a les 6:30, tant divendres com dissabte, qui vulgui tastar bons melons, té una oportunitat que no pot deixar de banda. Jaume, Sebastià, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres, i que hi hagi participació i bones festes
segur que
de fira.
Sí. Segur que sí, perquè a més meló s'associa tant a l'estiu, veritat, que tothom li ve de
sí,
gust.
Sí, ja hi podria ser tot l'any.
Ja exactament, i que bons que són, els productes de temporada. Des d'aquí un suport, no?, a consumir productes locals i sobretot de temporada. Abans dels esports, repassam el temps, que estàvem molt pendents dels avisos per rissagues, del temps, de la meteorologia un poc inestable encara. El cel el tenim majoritàriament cobert, pols en suspensió, recordam, havia vist per Rissaca a Menorca, alguna tronada puntual, però de moment sense precipitacions, això
sí. I les
sí.
temperatures, Marta, es mantindran sense gran canvis, amb màximes al voltant dels 34 graus cap al ponent de cada illa i mínimes prop dels 23. Per tant, continuarem parlant de nit tòrrides i el vent bufarà moderat de component est-sud-est.
Com deia, Menorca, atenció sobretot per les rissagues. Avui dimecres ha vist groc entre les 6 del matí i les 2 del migdia, amb una oscil·lació prevista del nivell de la mà de fins a 0,9 metres.
I demà dijous l'avís puja a taronja. Estarà actiu des de mitjanit fins a les 2 del migdia, amb una oscil·lació del nivell de la mà que podria arribar, atenció, a 1,5 metres.
Pel que fa als pròxims dies, pràcticament fins divendres, continuem amb pujada de temperatures acompanyada de pols en suspensió, com dèiem, un missatge sobretot per als al·lèrgics.
I de cara a dijous podrien tenir algunes tempestes de base alta, però no es descarta que puguin deixar qualque precipitació com va passar ahir, amb acumulacions molt poc destacables en la majoria dels casos.
I això sí, el canvi més important a partir de dissabte, quan entra aquesta massa d'aire més freda, amb una vaguada que farà davallar les temperatures, però que ningú s'emocioni, que tampoc s'hi dà per tant, és una petita treva.
De fet, tindrem un cel més net i clar i un cap de setmana en temperatures més suaus, però encara dins els valors habituals d'un final mes d'agost.
I atenció, com dèiem, emergència s'eleva taronja, la IG1 del Pla Meteovol per aquesta alerta de rissagues de Menorca, que és la circumstància més cridanera de la previsió meteorològica del dia.
La EMET manté l'avís groc fins a les 11:59 de la nit, amb oscil·lacions de la mà de fins a 0,9 metres, i es recomana protegir habitatges i comerços propers a la costa, retirar tot tipus d'objectes que puguin ser arrossegats i també evitar passejos marítims, espinagons i penya-segats, no practicar esport nàutics aquests dies i assegurar sobretot les embarcacions.
Moltíssimes gràcies, companya. Demà més, ara el repàs a l'actualitat esportiva. Bon dia,
Marta.
Com se presenta aquesta jornada de dimecres?
6 dies perquè es tanqui aquest mercat de fitxatges, d'entrades i sortides. En el Mallorca, Mateu Morell apunta al Girona. El lateral de Petra té molt de números, és el primer en diu adeu al club vermell. Anem a veure si se posen d'acord finalment els dos clubs i Morell, en teoria, hauria de gaudir de més minuts que en Luis García Fernández. Ja va quedar demostrat a Bos Cármenes que contra el Granada, Arnau Puigmal i Miquel Cavatallut van per davant del Petrer. Però no tan sols serà Mateu Morell l'única sortida, també el club està valorant el futur del central David López, el lateral esquerrà Luis Orejuela i el migcampista Dani Luna i Antonio Sánchez. Uns serien en forma de sessió, altres de traspàs. Veurem, seran aquests 6 dies, pròximes hores, entretingudes. Això pel que fa a possibles sortides, anem a veure el capítol d'entrades, perquè el Mallorca no dona per tancada cap opció d'incorporar un mig defensiu, un pivot encarat amb força i amb experiència. A les darreres hores, un dels noms que ha sortit és el de Nemanja Gudel, el migcampista serbi de 34 anys que es troba actualment sense equip després d'abandonar el Sevilla. Per altra banda, ciclisme. En ritme, 5a etapa de la Vuelta, primera a terra espanyola de 173,4 quilòmetres. Avui entre Falset, a la Costa Daurada, i Roquetes, a terra de l'Ebre. Ahir, per exemple, Pogacar ja va conquerir Andorra, la primera cursa de muntanya, amb una superioritat indiscutible. L'Artenanc, en ritme, va arribar 6a, 2 minuts i 39 segons després de l'Eslova. Ara mateix, Enric Mas és tercer a la classificació general, a 3 minuts i 32 segons del líder de Pogacar, que ja té pràcticament, jo diria, ben encarrilada aquesta Vuelta a Espanya.
Vos escoltem tot d'una?
Sí, tindrem en principi, si anem de nou, Ivan Ramis, el jugador de Mallorca, ara actualment entrenador, i a veure d'un equip regional, a veure si mos pot donar un poquet de llum, no?, a boca d'aquesta segona divisió, ell que també ha jugat tant d'anys, diferents equips, Valladolid, Eibar, Mallorca, a veure com encaram aquesta temporada.
Vinga, que just ha començat, que hi ha molt de temps encara i molt de marge. Contingut del programa, el dia començant per Menorca. Clara i Mamí, bon dia.
Bon dia, avui al Dia Menorca conversarem amb el president del Consell Insular de Menorca, Andolfo Vilafranca. Amb ell ratllarem sobre tots els detalls de la modificació de la llei de Menorca Reserva de Biosfera que es porta a ple el pròxim dilluns per tal de permetre la regulació i l'accés de vehicles a la nostra illa. Després ens acompanyaran als estudis en Tòfol Cintes. Ell és representant de la directiva d'Es Menorca Rugby Club, perquè es preparen per la nova temporada esportiva amb la incertesa davant com es troba l'estat del seu camp de gespa natural ubicat a les instal·lacions de l'Sporting Maonès, on entrena aquest club esportiu de Mo. És dimecres, avui descobrirem la història de Casa Fermín, un restaurant fundat l'any 1952 a Punta Prima, Sant Lluís.
I Laura Tura, Eivissa i Formentera, bon dia.
Molt bon dia, Marta, molt bon dia, companys. I de nosaltres avui començarem el programa parlant amb la ballarina i gestora cultural eivissenca Nieves Portas, que la tenim per casa uns dies i volem fer balanç també dels seus 3 anys de feina al Teatre Principal de Maó. Després parlarem de gastronomia amb na Maria Despou i na Maria José Amengual i completarem el programa prenent la temperatura de l'actualitat per parlar de les mobilitzacions dels treballadors d'Aena, a l'aeroport d'Escudula.
El dia Mallorca, en Jaume Noguera, bon dia.
Mira, començarem a la Pobla per parlar d'un nematode, que és un cuc que se diu globodera, que afecta a les patates, i per saber com hauran de fer la rotació de terrenys els productors de patates perquè no afecti a l'exportació. També parlarem de l'augment del trasplantament de mèdula òssia que hi ha a Son Espases, de que a Campos se torna a vendre llet fresca després del tancament de gamma, i en Maritones Quines, a Mallorca i Jove, parlarem de coses sobrevalorades, que n'hi ha moltes.
T'he triat Dolly Parton per acabar.
Fantàstic,
que es va deixar ahir als 80 anys, aquesta Jolín, amb el record d'aquesta diva, d'aquesta reina del country, posar un punt i final en aquest programa, tornant demà a partir de les 9, que va ser un bon dimecres. Jolene, 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 please don't take him just because you can.
ID3 Ràdio, les notícies de les 12.
Bon dia. El GOP i Terra Ferida coincideixen amb Aena i exigeixen